Tiramilles. Dissabtes de 10 a 1 a COPE Catalunya i Andorra.
I 6 minuts i és l'hora de començar la tercera hora del programa que, com tots sabeu, fa habitualment una introducció al tema de gastronòmic. També en aquest programa especial de Viena, un programa en el que hem intentat descriure durant tot el matí totes aquelles qüestions que tenen a veure amb els atractius turístics d'aquesta ciutat, doncs també en aquest programa especial parlarem de gastronomia. Ho farem amb Georg Pirker, un pastisser austriac que viu a Barcelona però que continua treballant la pastisseria d'Àustria. També ens visitaran Anna Portavella, de Viatges Alemany. Amb ella tindrem l'oportunitat de conèixer propostes concretes, aquelles propostes que a vosaltres, per una o altra raó, us poden interessar. I tindrem la reflexió, com totes les setmanes, de l'Enric Domingo, ja sabeu, en l'espai comunicator.info. Tot això fins a la una del migdia. Comencem ara mateix amb la informació que ahir enregistràvem sobre la gastronomia i els cafès vienesos al Moll de la Fusta.
Carme Ayala, Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La cultura del cafè a Viena és des del 2011 patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. El cafè arriba a Viena després de la derrota de l'exèrcit otomà en el segon setge de la ciutat el 1683. Els austríacs van trobar sacs amb grans de cafè abandonats pels vençuts. De fet, no sabien massa què fer amb aquell producte, però Kolchinski, un soldat polac a qui l'emperador va regalar alguns sacs, va començar a experimentar. El va moldre i el va infusionar, i tot i que d'entrada no va tenir molt èxit, ell va seguir insistint. Considerava que podia ser un bon negoci i temps després obria la seva primera cafeteria, la primera cafeteria d'Àustria. Li va posar de nom l'ampolla blava, i la novetat respecte al cafè que preparaven els turcs era que ell filtrava el pols del cafè. De seguida va posar diaris a disposició dels clients i va encarregar a un pastisser que fes un dolç en homenatge a la victòria sobre l'exèrcit otomà, la seva bandera que tenia la lluna creixent. Doncs va servir de model i així va néixer el croissant, que tots pensem que era francès. Doncs no, era de vienès. En aquesta cafeteria del soldat polac se servia amb el cafè justament el croissant, i així és com va néixer una mica el concepte dels cafès vienesos. No sabem si tot el que es diu sobre Kolchinski és cert, però el soldat polac té una escultura a Viena que el tracta com un heroi. Després vindrien altres personatges claus en la història dels cafès a Viena. El 1891, Julius Meil va construir una moderna planta per torrar cafè en el mateix lloc que s'havien trobat els sacs dos segles enrere. Actualment, després de 150 anys, els cafès Meil i d'altres marques són un referent. A Viena trobem petits torradors de cafè i botigues en les que podem comprar les varietats més sorprenents. Els cafès vienesos, els establiments on es dona aquest cafè, són oasis de tranquil·litat i visita obligada per a aquells que vulguin gaudir de l'excel·lent pastisseria de la ciutat, un dels grans atractius gastronòmics de Viena. En el casc antic trobem alguns dels més reconeguts, com el Cafè Central, antic punt de reunió d'escriptors i aficionats a jugar als escacs. Allà encara avui es respira el seu passat intel·lectual i les seves grans sales avui continuen sent un atractiu turístic. El Fort d'Emel, que va ser el pastisser imperial i reial, els seus pastissos i dolços segueixen seduint els clients, com ho van fer en altres èpoques amb l'emperadriu Isabel. Des de fa 200 anys en aquesta pastisseria només treballen dones, i no sabem si deu ser per això, però el que sí que és cert és que els seus aparadors són espectaculars. A només uns metres de l'Stephanplatz, la plaça de la catedral, trobem el cafè Abuelka. Es distingeix fàcilment a partir de les 10 de la nit per l'olor que deixen anar uns pastissos que fan farcits de melmelada. El cafè el freqüenten artistes. I parlant de pastissos, es fa inevitable parlar de la Sacher, la Saja, com diuen els austriacs. És un dels pastissos tradicionals de Viena, coberta de glaçejat de xocolata negra i farcida amb melmelada d'albercoc. Així és l'obra que Franz Saja va fer. Era un jove pastisser que treballava a les cuines del canciller Metternich. Amb ell li va tocar un dia fer un postre especial i estava malalt al cap de la pastisseria. Per tant, va sorprendre a tothom. Anys després, s'ha de dir que el fill de Saja va començar a comercialitzar el pastís i va obrir la primera pastisseria a l'hotel Saja, que avui és visita obligadíssima per tots aquells que es passegen per la ciutat. Nosaltres avui també tenim un pastisser ben especial. És austríac, que es diu Kjörg Pirker, i treballa habitualment a Barcelona, tot i que no de cara al públic. Kjörg, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
Bueno, eres pastelero y en tu obrador, porque de hecho no tienes pastelería abierta a la calle, en tu obrador trabajas los pasteles clásicos austríacos.
Sí, a ver, trabajamos la típica pastelería austríaca, pero en principio tocamos todo el tipo de pastelería que está relacionado, por ejemplo, con Cataluña, con España, con Francia. Tocamos todo lo que piden los clientes, sí.
¿Qué resaltarías de esa tradición de los cafés vieneses? Cafés que en algunos de ellos incluso los clientes tenían domiciliado su correo.
Sí, a ver, Viena tiene una gran cultura de las cafeterías en general y realmente lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, pues tienen cafés muy curiosos. Por ejemplo, uno me recuerdo que a mí me hace mucha gracia es el Kaiser Melange. El Kaiser Melange es el café a donde se echa luego al final una yema de huevo crudo. Y esto luego se mezcla bien con el café y realmente está riquísimo. Sí, sí.
También tenemos la oportunidad en Viena de comprar, hay diferentes tiendas donde podemos comprar cafés. O sea, a ver, mi recomendación sería irse a cualquier súper, sí, y en el súper comprar el café normal que compran los vieneses, ¿no? Pero es cierto que también hay tiendas mucho más turísticas y muy especializadas en las que encontramos cafés con todo tipo de ingredientes, chocolate, vainilla, sí, sí, cualquier cosa.
Sí, sí. No, se puede encontrar todo, sobre todo, pues se puede jugar muchísimo y sobre todo está... está muy bien, por ejemplo, sobre todo la cultura gastronómica aquí en Cataluña o en Barcelona ya juega mucho también con los sabores y con las texturas, ¿no? Y aquí pues imagínense el café con el aroma de vainilla o con, por ejemplo, eso de la yema de huevo. Hay miles de formas de disfrutar en un café, ¿no? Pues el abanico es muy amplio en este sentido.
¿La tarta por excelencia vienesa sería la Saja?
Sí, 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 en absoluto.
Bueno, antes Sacher, que el Apfelstrudel.
Sacher y el Apfelstrudel, pero en principio sí el Sacher. El Sacher es más famoso, sí, sí. Porque el chocolate, vamos a decir que el chocolate gusta a todo el mundo y no, realmente es muy bueno.
Quiere decir que el Apfelstrudel es una tarta de manzana envuelta, sí, en una pasta de hojaldre.
Exacto.
La manzana, sí, está tratada con canela y...
Sí, el Apfelstrudel es una pasta filo. Y esta la manzana, pues se corta en trozos pequeños con un poco de limón, con azúcar, con canela, con pasas. Y eso todo envuelto en la pasta filo y eso al final el punto final es la frescura. Es muy bueno.
¿Qué otros dulces tenemos que resaltar en Viena?
Lo que es muy bueno, lo aconsejo por ejemplo de probar, porque no es muy conocido, son los knödel de versión salada y sobre todo los dulces con los albaricoques. Por ejemplo, si era la temporada de albaricoques, se hace el Marillenknödel. Es una pasta con el topfen o con queso fresco y son como unos buñuelos grandes, pero relleno con el albaricoque en este sentido, o con las ciruelas, con zwetschgen, cuál es la temporada, y es muy bueno. O sea, eso probaría absoluto. Lo aconsejaría de probar, de verdad.
Tú en tu obrador también haces salado, no haces solamente dulce.
Principalmente hacemos dulce. Claro, nosotros por el momento no tenemos propia botiga a cara de la calle, pero estamos ya planificando en ello. Y actualmente tenemos el obrador, trabajamos para la hostelería, para pastiserías mismos, para tiendas, para chacolerías, todo lo que está relacionado con dulce, nosotros lo elaboramos.
¿Cuántos años llevas en Barcelona?
Pues 14 años ya. Sí, sí.
¿Y viniste a Barcelona a hacer pastelería?
No. De hecho, vino a Barcelona, trabajé para un empleo suizo y llegamos con su yate en las Olimpiadas. Y aquí conocí a mi mujer, pues mi mujer es aquí de Barcelona, por eso estoy aquí.
Es decir, que las Olimpiadas del 92 a ti te provocaron un cambio de vida absoluto.
Era el gran inicio del cambio, pero no se produjo tan directo porque entonces yo regresé otra vez a Austria, abrimos un restaurante, mi mujer, o sea, entonces nos casamos, mi mujer vino a Austria, vivimos en Austria 4 años, trabajamos en el restaurante juntos, y luego, pues, circunstancias de la vida, pues hemos vuelto a Barcelona. Y aquí estamos.
Bueno, hay que decir que Kiork ha sido el encargado de la pastelería, del café vienés que se ha montado en esta promoción que se está haciendo de Viena, en la ciudad de Barcelona. Kiork, ¿cuáles son las preferencias de los catalanes en el momento de escoger también la Sacher?
Sí, en absoluto. Si hablamos ahora de este pastel, es un pastel que gusta en principio a todo el mundo. Por ejemplo, si tienes que a preparar fiestas o aconsejar, en principio el Sacher siempre tiene una muy buena salida porque está aceptado del gran abanico del público.
¿Mermelada de albaricoque o de frambuesa?
Aquí, tengo que decir, aquí en España o en Cataluña, la gente prefiere más la frambuesa. El gusto. Originalmente es de albaricoque y yo pregunto siempre cómo querés el Sacher con albaricoque o con frambuesa, y normalmente el latino de aquí quiere con frambuesa. Y es igual de bien, es un poco diferente, la fruta es un poco más ácida, la frambuesa, el gusto es un poco diferente, pero es igual de bueno, o sea, no se puede nada decir en contra de esto, ¿no?
¿Tú serías capaz de criticarnos la pastelería catalana? ¿Y grandes diferencias? ¿Piensas que es una buena pastelería?
Tengo muchísimo respeto a la pastelería de aquí, porque incluso tengo muchos compañeros austriacos que son muy buenos pasteleros, vienen aquí, porque aquí hay una grandísima cultura, sobre todo de chocolate, de pastelería. Ahora hablando de Cataluña o Barcelona, porque vivo aquí, hay grandes pastelerías aquí, hay un gran nivel, muchísima competencia, lo que también es bueno, porque es la competencia, pues te deja salir adelante y innovar y buscar cosas nuevas, ¿no? porque es así. Pero hay un grandísimo nivel aquí de pastelería en Barcelona. Sí, absoluto, es así.
Kiork, te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos cosas sobre la pastelería austriaca, sobre cómo son los cafés, sobre cuáles, bueno, no debemos dejar de visitar. Nos has mencionado un café, pero bueno, luego es inevitable también acudir al Café Central o a Demel, aunque sean rutas turísticas, pero también es de visita obligada.
Yo creo que son visitas obligadas porque realmente son muy bonitos, se puede ver muchas cosas muy interesantes, y el Demel y el Sacher, y creo que es una visita obligatoria, sí, en absoluto, sí.
Escucha lo que han dicho los barceloneses sobre la gastronomía y sobre la pastelería austriaca.
Sí.
A la gastronomia ho vam disfrutar bastant també, perquè a més vam anar a buscar els clàssics, i la veritat és que els clàssics potser és una qüestió personal, però coincidien molt amb els meus gustos gastronòmics, amb la qual cosa ens va ser molt agradable.
Sí, tartes dulces, supongo que va tenir molt, molt rica pastelleria.
El meu pare m'ha explicat que fan una carn arrebossada molt primeta que ocupa tot el plat i es diu escalopa.
Hi havia un pastelito com redondito que feia com una caracola, que de lo de donde puesto estava molt bueno.
A Viena es mengen uns bombons rodons en homenatge a Mozart i un pastís de xocolata que es diu Sacher.
Molt bé, molt bé.
Saben de què parlen, eh?
Absolutament.
Saben de què parlen, estan al dia.
Sí, totalment, sí.
Kiork Piker, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos a descobrir la gastronomia i els cafès de Viena.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hasta otra.
Gràcies, hasta otra.
Tiramilles, Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Són moltes les agències de viatges que programen en els seus fulletons Àustria i Viena en concret, però nosaltres avui hem convidat a Anna Portavella, ella treballa a Viatges Alemany, i el propòsit és que ens parli de Viena. S'ha de dir que Viatges Alemany ja fa molts anys, 15 anys crec, si no estic equivocada,
sí.
Anna.
Una mica doncs, més potser i tot.
Molt bon dia, que us bon dediqueu dia. Molt especialment a Àustria, que teniu un cert carinyo per aquest país i que el treballeu molt bé, i l'especialització amb el tema d'una agència de viatges és molt important, perquè
totalment.
Llavors us convertiu en veritables assessors, en aquest cas d'Àustria. Vosaltres heu fet fins i tot una pàgina web que està dedicada a Àustria.
Sí, nosaltres tenim una web que es diu austriavacances.com i és totalment dedicada als viatges a Àustria. I, evidentment, Viena és un dels nostres destins prioritaris, perquè molts dels nostres viatges finalitzen a Viena i durant una setmana, per exemple, el client pot passar una estada a Viena i ho preparem tot totalment a mida per al client, no? Doncs fem excursions, concerts, Viena ofereix tot això i més, no? I pensat per molt tipus de client.
Com a professional, tu què recomanaries a aquelles persones que tenen dubtes sobre quines són les alternatives, les possibilitats que els ofereix la ciutat?
Viena, l'avantatge que té és que realment té moltes cares i molts tipus de clients que la poden visitar. I totes les estacions de l'any, a més, són aptes per visitar-la. Llavors, jo, per exemple, recomanaria el tipus de client cultural. El que ofereix la ciutat és tot el tema de museus, activitats, per exemple, ara a l'estiu la ciutat s'obre totalment a l'exterior, tens concerts a l'aire lliure de tot tipus, des del típic concert de música clàssica fins als DJs més actuals. Llavors, jo recomanaria realment que el client agafés una Viena Car, per exemple, que són 72 hores de transport il·limitat, i que visqués la ciutat a peu, amb els tramvies, i conegués una mica tota els parcs per conèixer els concerts que hi fan. Té una agenda molt completa. I llavors, per l'altra banda, teníem, per exemple, si tinguéssim famílies, el que recomanaria seria, molts museus de la ciutat fan activitats especials pels nens, i això està molt bé també, perquè, per exemple, te'n pots anar al Palau de Schönbrunn, que és el palau d'estiu dels prínceps, els emperadors, i els vesteixen d'emperadriu i els porten a donar una volta i els fan veure tota la cultura a través dels
també nens. Fan classes per aprendre a fer la pelstrudel.
Exacte, sí. Trobes un munt d'activitats i a més adaptades per tot tipus de client.
Escolta'm, Anna, en aquest web trobem totes les vostres propostes.
Sí.
Per tant, podem triar i remenar i podem també escollir tipus d'allotjament, podem fer una mica el viatge a mida, m'imagino.
Sí, la gràcia que té Àustria Vacances és que ho treballem tot molt a mida. Nosaltres la web la tenim pensada perquè sigui una mica una plataforma perquè el client remeni i pensi quin tipus de viatge vol fer. Però llavors tenim la facilitat de que el client es posa en contacte amb nosaltres online o per telèfon i l'assessorem, perquè ho fem tot a mida. Si el client, hi ha una colla de nois joves que volen un allotjament més econòmic o el típic allotjament de luxe, també. O sigui, el que vulgui el client ho fem.
Bé, tu recomanaries tant per famílies, ens deies, com per un viatge en parella, com per qualsevol tipologia de viatger, recomanaries Viena 3, 4 dies, quin seria el temps?
Sí, depèn molt, evidentment, del client, no? Perquè, per exemple, si hi ha un client que té poc temps, nosaltres ara estem promocionant aquí amb aquest event aquí a Barcelona, el tema d'una escapada, que són 2 nits, 3 dies, i sempre pensem en hotels al centre, això és molt important. Però si el client té una mica més de temps i val la pena fer 4, 5 nits a Viena perquè pugui conèixer tots els museus i pugui passejar-se tranquil·lament per la ciutat, perquè té molt a veure. La ciutat és molt rica amb molts tipus de coses.
Per tant, aquesta escapada seria una primera presa de contacte.
Exacte.
Veuríem el centre, donaríem una volta pel ring i llavors veuríem part del patrimoni.
Sí,
no?
Algun museu podria entrar.
No pots aprofundir,
clar,
perquè la quantitat de museus és brutal.
Sí.
I, clar, o tries molt o és impossible.
Totalment. Seria una primera trobada en Viena, llavors segur que el client té ganes de tornar-hi, i fer-ho, allargar-ho una mica més, perquè realment la ciutat dona per molt més.
Anna, hem parlat també en el programa d'avui, en aquest programa especial, hem parlat d'una Viena alternativa, d'una Viena moderna, d'una Viena més adreçada a aquells joves que volen trobar galeries d'art o altres tipus d'establiments més en la línia alternativa de tendències.
Sí.
Vosaltres també toqueu aquest apartat?
Totalment. Nosaltres ens trobem molts cops que et ve una parella jove, moderna, que té ganes de ciutat així, de viure una ciutat europea moderna, i quan els hi oferim Viena, a vegades es tira una mica enrere. Quan els expliques tot el que té la ciutat, realment la disfruten i la gaudeixen molt.
La seva història és la menja, a vegades.
Sí, totalment cert, totalment cert. Perquè es pensen que aniran a veure Palau, sí, i això ho poden veure, però també podran conèixer tota la part de modernitat que té la ciutat. Per exemple, ja ara em ve al cap el Nashmark, que és un mercat que a vegades jo ho assimilo una
mica. Preciós, els
dissabtes
al matí.
Preciós. I a més, pots trobar restaurants de tot tipus i pots passejar-te per allà d'una manera molt diferent, dona una visió molt diferent, no, de la que té a vegades la gent de Viena.
Viena és una ciutat cara?
A veure, és cara, però també pots trobar l'altra part de la moneda, no? És la gràcia que té Viena, que té moltes cares. I pots menjar i disfrutar de la ciutat per pocs diners.
Amb respecte al shopping, que no n'hem parlat, de veritat, sí, en tot el programa hi ha moltes coses per portar-se de Viena. Sí. Des de visitar els Swarovski i portar-te alguna cosa personal, fins a aquelles galetes...
les Manner.
Les Manner, aquelles galetes típiques, unes galetes que són clàssiques i que un no pot deixar de comprar quan viatja a Viena. Però també trobaríem els bombons aquells de Mozart, sí, i moltes altres coses, no? Jaquetes austríaques, moltes altres coses. Però també hi ha una part moderna, una part de disseny, que ens aniria molt bé a l'hora de les compres.
Totalment. El que l'Oficina de Turisme ofereix és un llibre, a més, que és de compres i recomanacions, i trobes botigues realment molt alternatives, artesanes, que et fan des dels bolsos, joies, roba, la moda, tenen realment coses molt, molt actuals, i pel casc antic pots voltar i trobar aquelles botigues que realment et pots endur un record molt diferent, no?, del típic que té la idea el client.
En quant al transport, tenim vols amb Austrian Airlines, per suposat, sí, també podem volar amb altres companyies que ens deixen la mateixa Viena, és a dir, que està, l'aeroport està a uns 12-14 quilòmetres, em sembla, sí, de la ciutat, no?
És un transport, a més, molt còmode, perquè tens un tren que és molt ràpid i et deixa al centre de Viena. Des del mateix aeroport tens un tren que es diu el CAT, que et deixa al centre de Viena. Llavors, des d'allà ja pots agafar el metro i moure't per tota la ciutat.
Tu trobaries, series capaç de dir-me, a nivell personal, ja, ja, sí, no, això no com a gent de viatges, sinó com a Anna Portavella, series capaç de dir-me quins són els punts de la ciutat que a tu t'impressionen, no, o que tu recomanaries especialment?
Sí, tant. Jo, per exemple, al Nachmarkt, que ja n'he fet menció, m'agrada molt passejar-me per allà i menjar i tastejar una mica, i llavors recomanaria, per mi, el museu, el Palau Belvedere, m'agrada molt, és on trobes el petó de Klimt, però també hi ha tot unes col·leccions de Gonchil que a mi personalment m'agrada molt, i si és l'estiu val la pena passejar-te pels canals del Danubi, que hi tens inclús, fan com bars, com platges artificials, com si pot posar allà amb una maca, prendre un mojito, un còctel i disfrutar del bon temps a l'estiu.
Bé, dir també, evidentment, que fer un creuer pel riu tampoc no és una alternativa que no sigui interessant, eh?
Totalment, sí, 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 sí. El riu, o sigui, la ciutat quan ve l'estiu s'obre al riu, a l'exterior, i tens pues, passeig en barco per poder fer i conèixer també la ciutat a través de l'aigua, sí.
Anna, tornem a Viena aquest estiu, tu tornes?
Jo, si puc, torno.
Tu no vols deixar... de visitar la ciutat, és una ciutat que t'interessa, no, a nivell personal.
Totalment, jo hi vaig cada any quasi bé per feina, però sempre que puc faig una escapada personal cap a Viena.
I aquest any la penses fer per veure exactament què, alguna cosa en concret?
M'agradaria, de cara més a la tardor, perquè a l'estiu nosaltres tenim molta feina, però de cara a la tardor segur que m'escapo a Viena.
Bé, torna'ns a donar l'adreça d'aquesta web que teniu d'Àustria, austriavacances.com.
És austriavacances.com.
Una web en la que podem trobar tota l'oferta de viatges alemany per tota. Conèixer Àustria i també per conèixer Viena, en aquest
exacte,
cas.
Exacte, i totalment a mida. Si alguna cosa no la troben, que ens la demanin, que segur que la trobarem nosaltres.
Anna Portavella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos també quines són les possibilitats que ens ofereix Viena a l'hora de viatjar. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Tiramilles, a Twitter, @tiramillescope.
COPE Catalunya i Andorra.
Roberto y Ana te presentan el Superdisco Chino. 12 canciones de siempre con las que volverás a divertirte como nunca. Baila con el hula hop, la yenka, la gallina cocoa, mi amigo Félix y muchos éxitos más. Roberto y Ana, el superdisco chino, ya a la venta en CD más DVD.
Aproveche la oportunidad. En Centro de Vehículos de Ocasión necesitamos comprar 50 vehículos de inmediato. Máxima valoración de su coche. Pago al contado y trato hecho. Venga a vernos. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93 371 1000. Grupo Expofira.
Antonio Orozco triunfa en todo el país con su gira Ocean's Club. Y el sábado 15 de noviembre vuelve a Barcelona por la Puerta Grande con un espectacular concierto en el Palau Sant Jordi. Antonio Orozco en concierto en el Palau Sant Jordi. Será una noche irrepetible. Un recorrido por las nuevas canciones incluidas en su último trabajo, Dos Orillas, y sus grandes éxitos. Sábado 15 de noviembre, Antonio Orozco en concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Compra ya tus entradas en Ticketmaster y antonioorozco.com. Antonio Orozco en concierto, con el patrocinio de DKV Seguros Médicos. No te lo puedes perder.
Tiramillas. Turisme i viatges a Cope Catorra.
Segur que ja estàs pensant en les teves vacances a estiu. Doncs si és així, reserva ja les teves vacances en Viajes El Corte Inglés. De fet, ho has de fer-ho de maig i així podràs gaudir d'un estiu fantàstic. Aquest any, amb l'estiu fantàstic de Viajes El Corte Inglés, segur que viatjaràs, segur que marxaràs de vacances, tan garantit com que et donaran les millors condicions. Tindràs fins a un 50% de descomptes i reserves abans del 31 de maig. A més, els menjars dels nens et surten gratis. I també tindràs crèdit, un bonus per consumir en serveis de l'hotel que hagis reservat. El millor preu garantit i la possibilitat de pagar en 10 mesos. Consulta les condicions. Demana el fulletó especial Estiu Fantàstic amb milers d'ofertes. Més informació i reserves a Viajes El Corte Inglés en el telèfon 902-400-454. 902-400-454. El teu millor estiu fantàstic amb la garantia i la confiança de Viajes El Corte Inglés. I anem a la informació de serveis que, com tots els matins de dissabte, ens porta Carles Ramírez. Carles, molt bon dia de nou.
Hola, molt bon dia. Dos escenaris ben diferents avui a Catalunya pel que fa al temps. A les comarques de l'interior i també a les de Lleida tindrem cel cobert durant tota la jornada. Especial atenció també a les comarques del sud, on hi ha ja a aquesta hora episodis de pluja intensos. De fet, ja tenim alguns problemes a les Terres de l'Ebre amb inundacions a baixos i també a aparcaments. En canvi, a les comarques del litoral tindrem un temps completament diferent, més tranquil i amb estones de sol. Pel que fa a les temperatures es mantenen estables en general, excepte a les zones on plou, com dèiem, a Lleida i a les Terres de l'Ebre, on hi ha més nuvolositat i allà sí que baixaran lleugerament. Ara mateix els termòmetres marquen 16 graus a Barcelona i també a Tarragona, 12 a Lleida, 17 a Girona i 5 graus a Andorra la Vella. Sortim ara a les carreteres catalanes per fer un cop d'ull a l'estat de la xarxa viària. Anem a comprovar com se circula a aquesta hora. Ens actualitza la informació la Marta Carbó des del Servei Català de Trànsit. Endavant, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en general predomina la fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. Comentar-vos que encara es continua fent pas alternatiu a la Nacional 340. En posta aquest matí, a prop de les 9 del matí, ha bocat un camió, ha perdut part de la càrrega i encara està fent tasques de neteja de la via. Per tant, que no sé si circuleu per aquest punt. També es mantenen unes obres a la C-17 que compliquen la circulació al seu pas pel Figueró en sentit nord, en sentit Vic. Hi ha un parell de quilòmetres de retencions en aquest punt. Abans d'això, com veiem a través de les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya, el volum de trànsit és baix i no tenim constància d'altres incidències. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
5 ferits per inhalació de fum amb un incendi a l'Hospitalet del Llobregat. El foc ha destruït 2 pisos i ha obligat a desallotjar els veïns de l'immoble, que es troba al número 64 de la Rambla Just Oliveres. Les flames s'han iniciat a un dels pisos i han passat a l'altre a través del pati de llums. Pel que fa als ferits, es troben a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Són 2 dones de 91 i 60 anys, respectivament, 2 homes de 20 i 50 i una noia de 15 anys. I més coses, els treballadors de Panrico de la fàbrica de Santa Perpètua de la Moguda decideixen avui en una assemblea si mantenen o no la vaga indefinida que van convocar fa 7 mesos. Una reunió que arriba després de la darrera proposta de la direcció, que consisteix bàsicament en reduir en un 40% el nombre d'acomiadaments. I per últim recordem que avui és jornada de reflexió abans de les eleccions de demà. Els que candidats en general passen el dia en família i descansant abans de la gran cita amb les urnes de demà diumenge. Per la nit, per cert, en acabar aquesta jornada electoral, podreu seguir tota la informació en un programa especial en aquesta casa, la cadena COPE, a partir de les 8 de la tarda. És tot, Carme.
Moltes gràcies. Més informació de serveis en uns minuts a COPE Catalunya i Andorra.
Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Te damos crítica de cine.
Te decimos a penosa, penosa, te juro, no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, @ Florentino, @ Real Madrid, Ferrari, Fernando Alonso.com. Estamos ahí. Okay.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí, sí, sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Aquest dissabte anem de viatge. Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra.
Amb aquesta sintonia donem pas totes les setmanes a l'Enric Domingo. Ja sabeu que ell ve al nostre programa a reflexionar i justament doncs, també aquesta setmana tenia deures. Havia de reflexionar sobre Viena i ens visita justament aquí al Moll de la Fusta. Enric Domingo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Enric, hem de parlar de Viena. Tenies deures per fer.
Sí, havia de reflexionar sobre Viena. El que passa és que Viena m'ha distret i em sembla que he reflexionat poc. És una ciutat que distreu molt, per entendre'ns. Té moltes coses, té molts atractius, i llavors m'he perdut amb la meva reflexió. Però jo crec que podem trobar un fil que ens ajudi no a parlar de Viena, perquè em fa l'efecte que avui és un dia que tothom va parlar molt de Viena, que seria necessari explicar les meravelles d'aquesta ciutat, però sí que em permetria fer una recomanació. D'entrada, jo crec que en el dia que estem avui, i jo crec que ve molt, molt a to, hauríem de pensar que poc coneixem el nostre entorn més immediat, que és Europa. Vivim molt d'una Europa de tòpics. Els nostres mitjans de comunicació, per regla general, parlen poc dels països europeus, poc en un sentit que no sigui política, que no sigui economia, no? Parlen poc de la vida dels nostres veïns europeus, i al final tots ens desconeixem els uns als altres i tots vivim molt de tòpics els uns als altres, no? I jo crec que si haguéssim girat aquesta situació, si parléssim més dels uns i dels altres, si ens coneguéssim més, no caldria promoure Viena, perquè Viena és una ciutat que es promou ella sola. És a dir, Viena és una de les principals capitals europees per dret propi, i el que és una pena és que li haguem de fer promoció.
Perquè escolta, és que et veig per ella entusiasta, sola. No?
Sí, soc molt entusiasta perquè Viena és d'aquelles ciutats que a mi m'agrada, té la mida justa de ciutat, en aquest sentit s'assembla molt a Barcelona. Les megalòpolis, a mi, la veritat és que m'atabalen molt, i m'agrada més aquest tamany de ciutat més humana, que està molt més al teu abast, que és més fàcil recórrer a peu, que els transports trigues molt menys, on hi ha aquesta vitalitat, diguem-ne, d'aquesta vitalitat de ciutat que viu molt al carrer, com és el cas de Viena. I jo crec que, bueno, és una ciutat que francament m'entusiasma molt, no? I aquí és una mica la recomanació que jo li voldria fer a la gent. La gent ha sentit al llarg del dia moltes coses que poden fer a Viena. A mi em sembla estupendo, em sembla meravellós. Jo que els hi recomano és que el primer dia que arribin a Viena agafin un autobús turístic, donin una volta i s'empapin de tots els monuments, de tots els carrers que se situïn. I el dia següent que comencin a voltar i que obrin els ulls a Viena i que trobin coses meravelloses, perquè és que no es podran acabar la ciutat. Dir, si els agrada l'art, el trobaran, ja ho han explicat. Si els agrada la música, a Viena, dir Viena és música, per tant, res, la trobaran a cada cantonada, a cada moment, no? Però hi ha un estil de viure vienès que s'assembla molt al nostre, perquè allò és l'Europa oriental, però allò té molt de sud, i té un component molt important de sud. Per tant, la vida a Viena és molt semblant a la nostra. Quan parles de Viena, parles de cafès, i parles de xocolates, i parles de terrasses, i parles de platges a Viena, no? al voltant del riu i dels canals. És a dir, parles d'una vida molt semblant a la nostra. I la nostra vida és una vida que està feta per fruir-la i submergir-te i no ser un simple espectador. I em sembla que aquesta és l'actitud que tots nosaltres hem d'anar a Viena.
La teva reflexió, més que una reflexió, és una recomanació, avui.
És una recomanació, sí, bueno, i més i tot. Els encoratjo a anar a Viena, perquè de veritat que és una experiència meravellosa.
La veritat és que hem parlat, hem apuntat durant el programa d'avui sobre la importància, la qualitat de vida que té la ciutat. Està la primera en el rànquing respecte a qualitat de vida. Però tampoc no hem especificat massa per què es produeix aquesta qualitat de vida, no?
Bueno, al final, aquests rànquings tenen tot un seguit d'ítems que ara potser seria una mica llarg explicar. Ja des de l'atenció mèdica fins al clima polític, el clima social, l'econòmic, les infraestructures, l'oferta de lleure és molt important. Jo crec que és una combinació, i és aquesta combinació, aquest equilibri de coses, des del lleure fins a les oportunitats de feina, no? des dels atractius turístics, l'assistència que té una persona quan viu allà. Pensem que Viena no només és la primera en qualitat de vida del món, és la primera també en congressos, i per alguna cosa serà, no? És la porta d'Orient, per dir-ho d'alguna manera, és la porta d'Europa per altra banda, també està entre les primeres com Smart Cities. Per tant, hi ha un esforç, és una combinació d'elements que faci que s'agafin aquests rànquings. Però Viena, per exemple, jo crec que té coses que també hem de tenir en compte i que ajuden a aquesta classificació. O sigui, la meitat de l'àrea urbana de Viena són zones verdes, siguin jardins, siguin parcs, siguin boscos, o fins i tot siguin terres cultivables, perquè hem de tenir en compte que Viena deu ser la ciutat que té més extensió de vinyes en el seu terme municipal.
Ara fa una estona ens parlava l'Adrián Cragnolini justament d'aquesta zona de les vinyes i de la curiositat de com venen el vi, de com distribueixen la gastronomia.
Jo crec que és aquest equilibri. I al final, Viena és el cap de pont d'un país excel·lent, un país que està molt preocupat pel turisme sostenible, per la conservació de la natura. Són tots aquests equilibris. Jo crec que és el que fa que una ciutat d'aquest tipus es pugui posicionar. Altres ciutats seran més fortes a vegades amb tecnologia, o seran més fortes amb oportunitats econòmiques, seran més fortes, però a vegades la vida que s'hi viu és una mica respirable. La gràcia és una mica el que dèiem abans, és dir, Viena és un estil de vida molt, molt, molt semblant al nostre, no? Aquest, no li direm ni del sud ni del nord, li direm la franja del mig, perquè estem tots més o menys a la mateixa alçada, ni fred ni calor.
Molt bé.
Ambient zero.
Enric Domingo, doncs, moltes gràcies per venir aquí a Port Vell a parlar-nos també de Viena, perquè no has trobat ni una pega.
No he trobat ni una pega, i si em voleu trobar aquest estiu estaré allà.
Molt bé. Que et tocarà, has participat en el sorteig?
I tant, el primer de la llista.
Doncs que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Apa, adéu.
Adéu-siau.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. Un viatge ens porta a conèixer llocs, terres i cultures diverses. Una imatge guarda els records més màgics del viatge. I un viatge fotogràfic ens permet compartir totes les experiències. Viu la teva passió amb Artisal Travel Photography. Artisal Travel Photography, experts en organització de viatges fotogràfics. 93 485 37 97. Més informació en artisal.com.
Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Passen 46 minuts de les 12 del migdia, estem gairebé al final del nostre programa i volem acabar aquest especial de Viena amb algunes notícies que fan referència a la ciutat. Amb l'arribada de la primavera, Viena canvia radicalment el seu aspecte. Els parcs es troben en el seu millor moment i la zona d'oci del canal del Danubi, situada a la perifèria del casc antic, ofereix una oferta variada de gastronomia, música DJ, concerts i ambient de platja a la riba del riu. En aquesta part de la ciutat també es poden fer activitats esportives i aquàtiques. Des del passat mes d'abril i fins a finals de juny, l'Òpera de Viena retransmet en directe i gratis una selecció de representacions en una gran pantalla gegant situada al costat del teatre. De forma gratuïta, està clar. El Festival de Viena arriba fins a mitjans de juny. 5 setmanes en les que la crem dels directors d'escena, orquestes i directors ens mostren les extraordinàries escenificacions modernes i modèliques d'obres clàssiques. La cerimònia d'inauguració dels festivals se celebra a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat i també pot accedir qualsevol persona, ja que no hi ha cap mena d'entrada. També a la plaça de l'Ajuntament se celebra el Festival de Cinema Musical. Tots els dies al vespre, gratis des del 28 de juny i fins al 31 d'agost. I el jazz també invadeix la ciutat durant l'estiu. Patis, places i edificis emblemàtics acullen concerts d'aquesta música. Quatre quilòmetres i mig de longitud, 250 parades de gastronomia i diversos escenaris acullen a 2.000 artistes que durant dos dies complauen a uns 3 milions d'espectadors que van a la festa de la illa del Danubi, el festival més gran gratuït que es fa a l'aire lliure a tota Europa. Aquestes eren les darreres notícies sobre Viena, un programa avui especial dedicat a la capital austriaca, un programa en el que hem donat totes les claus perquè puguis organitzar-te el teu viatge. Ara descobrirem què és el que passa a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Informació facilitada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
La Molina, Vall de Núria, Vallter, Port Ainé i Espot són les estacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Estacions de muntanya i turisme que estan en aquests moments, algunes tancades, altres obertes, però en plena activitat, preparant el que passarà durant l'estiu. Com totes les setmanes, Bernat Bailina ens dona detalls del que està passant, en aquest cas, a la Molina. Bernat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, la Molina té una molt bona notícia pel que fa a l'estiu i pel que fa als aficionats de la BTT i a totes aquelles persones que vulguin gaudir de grans emocions en aquesta estació de turisme i muntanya.
Exactament. La Molina i els germans Lacondeghi són dos germans que es dediquen a nivell professional al món de la BTT i de la MBX. A nivell de freeride, han arribat a un acord per gestionar l'escola de BTT de l'estació de la Molina i per promocionar i millorar la instal·lació del bike park de la Molina en tots els seus àmbits.
Bé, aquest acord és molt important perquè els germans Lacondegui tenen molta reputació en aquest segment i, per tant, doncs, el que provocaran, a part de que tenen algunes qüestions a fer respecte doncs, a difondre els aficionats de la BTT de Catalunya, Espanya i Europa aquests serveis del Bike Park, però a part del seu assessorament purament tècnic, també el que sí que fan és arrossegar molta comunicació, molts mitjans que interessats en què és el que està passant a la Molina, doncs tothom es fixarà una mica en aquest Bike Park, no? Fins a convertir-lo en un Bike Park important a nivell europeu.
Exactament. Aquesta gent pensa que tenen, el segueixen tota la premsa especialitzada del món del BTT, tant a nivell de televisió com programes especialitzats en aquest segment a nivell mundial. Pensem que l'Andreu Lacondegui va ser el campió del món la temporada passada amb BTT, amb la modalitat de freeride, per tant és un referent a nivell mundial i això implica que totes les revistes, els magazins, les televisions vulguin venir a la Molina a fer el seguiment de la feina que estan fent i de realment espectaculars que faran difondre la imatge de la Molina a nivell mundial.
Doncs important contracte, important fitxatge aquest que ha fet la Molina amb els germans Lacondegui, però també altres temes a tenir en compte en aquesta estació de cara a l'estiu, com per exemple els camps d'estiu i escola de BTT.
Exactament. Per donar una mica a conèixer i aprofitar el talent d'aquests corredors, el que es fa a l'estiu és organitzar uns camps la primera i la última setmana d'agost, on les places són limitades perquè són uns cursos que es faran molt de carinyo i molt personalitzats i que es faran en aquestes dues setmanes que hem comentat a l'escola que és de creació dels germans, a l'escola de BTT, a través de l'empresa del Camp Base de Llívia, que també es podran fer classes particulars amb el germà gran, en aquest cas el Lluís Lacondegui.
Molt bé, i s'ha de tenir en compte una altra cosa respecte a la Molina, i és que fins al dia 10 de juny, aquesta és la data límit, per tant alerta, hi han descomptes en el forfè del Bike Park.
Exactament, amb totes les modalitats, amb la modalitat estàndard, que seria la d'adult, tenim el preu del Bike Park a preu rebaixat a 129 euros, quan el preu de tarifa és de 172, i a més també en el forfè del Bike Park infantil, per tan sols 80 euros quan el preu de tarifa és de gairebé 100 euros. Per tant, val la pena aprofitar aquesta promoció que dura fins al 10 de juny i bueno, gaudir tot l'estiu d'aquestes instal·lacions del Telecabina.
Bernat, dir que el Bike Park, potser hauríem de descriure, el Bike Park de la Molina és un Bike Park interessantíssim perquè té 8 descensos, però expliquem una mica com és l'estructura d'aquest Bike Park.
Doncs, al igual que a l'hivern, que tenim les pistes marcades en funció de la dificultat de cada pista, doncs tenim bàsicament tres nivells, que són l'alt, el mig i el baix, i tenim 23 quilòmetres de reconeguts que uneixen la Tossa amb l'aparcament del Telecabina. A més d'això, existeix una zona de freestyle amb circuit per a totes les dificultats d'uns 300 metres, amb diferents mòduls de fusta, que aprofiten els perals, passarel·les i salts a diferents alçades amb diferents elements típics d'una zona de freestyle on fa les delícies dels experts i no tan experts.
Bé, també dir que aquells que són més petitets i que encara no poden baixar pel freestyle aquest dels 23 quilòmetres de recorregut, tenen el Chiqui Bike Park Busquet.
Doncs sí, a la zona baixa de l'estació, que per tant és molt accessible, tenim la zona familiar situada a la zona del Bosquet, que té uns 200 metres de longitud al costat de la base del Telecabina. Són 5 mòduls diferents, fets amb fusta i molt, molt assequibles amb BTT pels que s'inicien i pels més joves amb aquesta modalitat. Recordar també que aquest centre del Bosquet està adaptat per tota aquella gent que tingui qualsevol tipus de discapacitat. A més d'això, la gent que vulgui fer un passeig amb la modalitat de cross country, també tenim 27 quilòmetres de traçat i marcats per la gent que vulgui gaudir de la Molina amb una vessant no tant de descens, sinó més aviat de travessa, i, bueno, i que tothom que vulgui practicar aquestes modalitats disposen d'un lloguer de bicicletes i tot el material necessari al mateix costat del telecabina per poder arribar sense cap mena de problema i poder gaudir sense disposar de material, allà mateix ho podeu aconseguir tot.
La Molina, Vall de Núria, Vallter, Portainé i Espot són les estacions de muntanya i turisme de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Recordar que la Molina és oberta, que no tanca durant tot l'any. Perdó, la Molina, Vall de Núria és oberta, que no tanca durant tot l'any. I que ja la Molina, Vallter, Portainé i Espot preparant-se de cara a les activitats de l'estiu. Bernat Bailina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Carme.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.
Aquesta informació ha estat facilitada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Podríem haver trobat millor música per acomiadar el programa especial de Viena. Tot el matí hem parlat sobre els atractius, sobre la cultura, sobre el patrimoni arquitectònic, sobre la gastronomia, sobre tot el que ens pot oferir Viena, que és molt. Per tant, esperem que aquest programa hagi estat d'interès per vosaltres, per als que coneixeu la ciutat i per aquells que encara la teniu pendent en aquella relació de viatges pendents. Bé, moment d'acomiadar-nos, moment de desitjar-vos que tingueu un molt bon cap de setmana i una setmana extraordinària, i recordar-vos, això sí, que tornem, eh? I tornem el dissabte vinent, amb molta més informació turística i amb moltes ganes de trobar-vos a l'altra banda. Que tingueu molt bona setmana. Adéu.
Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.